Avís sobre els perills de les pantalles. Els menors de 6 anys no hi haurien d'estar exposats. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El comitè d'experts que assessora el govern espanyol sobre l'impacte de les tecnologies ho té clar. Els menors de 6 anys no haurien d'estar exposats a les pantalles. Els menors de 3 no haurien de tenir contacte amb cap dispositiu mòbil, Joan Bota.
Una recomanació que, com diu, s'hauria d'estendre idealment fins als 6. Pels més grans es proposen mòbils sense internet fins als 16 anys i que telèfons i tauletes s'etiquetin advertint dels riscos per la salut que comporta el seu ús.
Tot plegat surt del Consell de Ministres d'aquest mateix migdia. Madrid, Toni Fortesa.
L'informe demana una introducció progressiva a les noves tecnologies per part dels menors i que no tinguin accés a les xarxes socials fins als 16. Les mesures aprovades avui han de servir per completar la llei de protecció de menors en entorns digitals.
En paral·lel a aquest anunci, detingut a Mollet del Vallès un home per enganyar 153 menors i aconseguir que li enviessin material pornogràfic.
L'arrestat tenia diferents perfils falsos a les xarxes amb què es guanyava la confiança de les víctimes, a qui feia creure que tenien una relació sentimental a distància per aconseguir el contingut sexual.
Més coses. El govern de Salvador Illa es fa seu el pla per retirar l'amiant de l'anterior executiu de Pere Aragonès. Barcelona, Montse Poblet.
Sigui una de les mesures que contempla és crear un certificat de presència d'amiant que, si el Parlament ho aprova, serà obligatori a qualsevol contracte de compra-venda o de lloguer que es firmi a Catalunya, igual com ja es fa amb l'eficiència energètica.
Això el dia en què l'executiu català ha concedit 20 creus de Sant Jordi.
S'han reconegut, entre altres, els esportistes Aitana Bonmatí i Kilian Jornet, la periodista Àngels Barceló o l'arqueòleg Eudald Carbonell.
I a França, la pinça de l'esquerra i l'extrema dreta és a punt de fer caure el govern en una moció de censura històrica que aboca el país a l'abisme. París, Isabel Galí.
Una de les dues mocions que es votaran demà a la tarda, la de l'esquerra, hauria de quedar aprovada perquè s'hi afegiran els vots del reagrupament nacional de Le Pen. El país es quedarà de nou amb un govern provisional mentre Macron busca un substitut per Michel Barnier.
I el fundador de l'empresa Glovo, Oscar Pierre, declara al jutjat que l'anunci d'ahir de contractar laboralment tots els riders que fins ara estaven obligats a treballar com a autònoms és una coincidència i no pas una estratègia de defensa. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebetlle.
Ha dit que ho faran per tenir pau social, per bé que ha assegurat que el seu model de negoci és lícit i es desenvolupa sense problemes a d'altres països, segons han indicat fonts judicials. Oscar Pierre, en una declaració supersònica d'un quart d'hora com a molt, ha entrat i ha sortit del jutjat pràcticament sense badar boca.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça juga aquest vespre a Mallorca amb el retorn de Marc Cassadó.
És la novetat de la convocatòria que ha donat Flick aquest matí. Abans de viatjar a Mallorca, els blaugranes necessiten retrobar-se amb la victòria en aquest partit de Lliga i les bones sensacions també que tenien a principi de temporada. El partit es juga a les 7 i des d'una hora abans el podreu seguir a la TDT. I també avui es juguen dos partits de Copa, el Barbastre Espanyol i l'Europa Les Palmes. Tots dos també els podreu seguir per la transmissió del Tot Gira, que avui anirà per l'antena digital de Catalunya.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la i només amb cues a dos punts per obres. A l'AP7, a l'Hospitalet de l'Infant, en sentit nord, i a la C16, de Terrassa Centre a Terrassa Oest, en direcció Manresa. A les rondes de Barcelona s'intensifica la circulació, però de moment sense gaire problemes.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia. Ui, sento de fons, però em sembla que alguna cosa...
Mauri.
Del micròfon... Ara, Mauri.
Hola.
Hola, bon dia. Què ens espera bon les pròximes hores si et declareixes amb el micròfon i amb els cables?
Ja està.
Vinga, doncs.
Temps tranquil, en el sentit que hi ha d'haver intervals de núvols, però segurament el punt més important del pronòstic és que marxa la boira. Aquesta és la notícia del dia, i en aquests indrets puja la temperatura. A la costa i al Pirineu baixa el termòmetre.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. El govern espanyol defensa que els menors no tinguin contacte amb cap dispositiu mòbil fins als 6 anys i que més endavant els primers telèfons siguin sense internet com a mínim fins als 16 anys. Són algunes de les recomanacions que el comitè d'experts ha fet arribar a la Moncloa i que ara l'executiu de Pedro Sánchez ha de validar. Entre els centenars de persones, també crida, entre els centenars de mesures, volíem dir, també crida l'atenció que es reclami a les escoles que revisin l'aposta per algunes aplicacions educatives que poden tenir efectes no desitjats. Madrid, Toni Fortesa.
L'informe encarregat pel govern ha analitzat l'impacte de les noves tecnologies en els menors i ha fet un seguit de propostes de cara a dissenyar un pla que els protegeixi de possibles riscos. Entre aquestes mesures, no exposar els menors de 3 anys a les pantalles, intentar evitar-ho fins als 6 anys i entre els 12 i els 16 anys que tinguin telèfons sense internet que només serveixin per trucar. L'informe recomana als adults que limitin l'ús del mòbil en presència dels menors i que potenciïn activitats vivencials en família. L'informe ha de servir per completar la llei de protecció de menors en entorns digitals. Pilar Alegría es ministra de Educación.
Es un informe, si me permite, de punto de partida para seguir desarrollando además en distintas administraciones y distintos ámbitos, porque fundamentalmente se establecen importantes recomendaciones dirigidas a las familias, a los centros educativos, a ayuntamientos, es decir, todas las administraciones, y desde luego el objetivo con este informe es poder desarrollar las distintas recomendaciones.
L'informe també demana que les famílies supervisin l'ús dels dispositius per part dels menors i per això proposa un pla de formació a través de les AMPAs. En l'àmbit de l'educació, l'informe proposa un reenfocament de l'ús d'eines tecnològiques a l'aula, prioritzant l'ensenyament analògic a la primària i amb la recomanació d'eliminar les aplicacions educatives de gratificació immediata com la coneguda Innovamat.
Doncs a la segona hora del Catalunya Migdia parlarem amb un expert per saber exactament i aprofundir en aquest estudi i saber quins són els efectes que tenen aquesta mena d'aplicacions en el cervell dels més petits, els menors de 6 anys. Però si algú té encara algun dubte sobre a quins riscos estan exposats els menors quan tenen accés a internet o al telèfon mòbil, tenim casos pràcticament cada dia com aquest. I és que avui hem conegut que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys a Mollet del Vallès que va crear diversos perfils falsos a les xarxes socials per enganyar més d'un centenar de menors d'edat i obtenir-ne material pornogràfic. La investigació dels Mossos comença a finals d'agost a través de la denúncia d'una mare, Miquel Jarque.
Sí, i a la seva declaració explicava que la seva filla de 13 anys tenia contactes a través de les xarxes socials amb un noi que deia que tenia 15 anys i que s'identificava amb el nom de Dani. Amb aquest perfil fals va fer creure a la menor que tenia una relació sentimental amb ella. Durant 2 mesos li va presentar de forma virtual una suposada mare, una germana i diverses suposades persones amb fins a 5 perfils falsos. Un cop guanyada la confiança de la jove, li va demanar imatges i pràctiques sexuals a través d'internet. Enganyada, la menor va acabar produint gran quantitat de vídeos i enviant fotografies a la seva suposada parella. Aquest sistema de perfils falsos, alguns com el d'un jove esportista o una noia lesbiana, era el que també estava fent servir amb almenys 153 menors més. Així ho demostra el material que van requisar a casa seva a l'àrea de central de cibercrim dels Mossos el 19 de novembre. El seu ordinador a Mollet del Vallès i el telèfon mòbil van trobar 419 arxius de pornografia infantil i més d'un miler d'arxius relacionats amb la recerca i captació de menors.
I relacionat també amb les xarxes socials, els Mossos investiguen l'aparició d'un compte d'Instagram que es dedica a escampar rumors, molts d'ells de caràcter sexual, però també acusacions, insults o calúmnies sobre adolescents menors d'edat de Sant Cugat.
El compte ha aparegut aquest cap de setmana i després de denunciar-lo ja està tancat, però se n'han obert altres de semblants. El cas l'ha destapat el periodista i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Jofre Jumbart.
Aquest cap de setmana han començat a aparèixer a través d'un compte d'Instagram una sèrie de missatges anònims en què atribuïen informacions, mentides, calúmnies, vexacions, amenaces, insults cap a adolescents de Sant Cugat. A través d'aquest compte, com a tal, no penjava cap post, però sí a través de stories penjaven aquests missatges.
Missatges que també han implicat a la seva filla eren anònims a Instagram gràcies a una aplicació que oculta la identitat de les persones que volen publicar a la xarxa social. A més, s'ha detectat la presència d'un moderador que només deixa publicar missatges negatius. La policia investiga els fets com un cas de descobriment i revelació de secrets. La denúncia és ampliable a més menors que hagin estat mencionats en aquest compte d'Instagram.
Passant 10 minuts de les 2, Catalunya vol implantar un certificat de presència d'amiant als edificis que sigui obligatori en qualsevol compravenda o en contractes de lloguer. És una de les mesures del projecte de llei per l'erradicació de l'amiant que avui ha aprovat el govern, tal com es va comprometre a fer amb Esquerra en l'acord d'investidura i que ara haurà de validar el Parlament. Anem al Palau de la Generalitat, Montse Poblet.
Bon dia. Bona part de les entre 2 i 3 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya estan arribant al final de la seva vida útil i, per tant, s'han tornat perilloses, però la majoria no sabem ni on són ni en quin estat es troben. Només un 27% dels ajuntaments han fet el cens de l'amiant que hi ha als seus municipis i tan sols 6 han dit com ho faran per retirar-los. Són Badia del Vallès, Flix, Masquefa, la Pobla de Segur, Ripoll i Sant Llorenç de la Muga. A part d'aquests diagnòstics, hi ha constància de la presència de 800.000 tones d'amiant encobertes i a 540 edificis de la Generalitat. Un dels objectius del projecte de llei és fer aflorar tot el fibrociment que hi ha en edificis privats i per això es crearà aquest nou certificat de presència d'amiant obligatori en els contractes de compra-venda o de lloguer que es firmin a Catalunya. També s'obligarà a facilitar qualsevol informació sobre la presència d'aquest material obtinguda amb les ITES o amb les actuacions d'emergència que es fan als edificis. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha compromès 10 milions d'euros anuals per finançar la retirada d'aquest material, però admet que segons què s'acabi trobant no n'hi haurà prou.
Nosaltres valorem en aquests moments que pel ritme de retirada que hi pot haver-hi, doncs 10 milions d'euros són una quantitat adequada, però com dic, no ens tanquem a que aquesta quantitat a futur es pogués ampliar si així ho requerís.
El projecte de llei preveu haver eliminat l'amiant que hi ha en edificis públics, sobretot escoles i hospitals, el 2028 i haver-lo erradicat del tot el 2032.
I una cosa abans de la publicitat. França s'aboca a la inestabilitat política per la moció de censura que unirà la coalició d'esquerres i l'extrema dreta de Marine Le Pen contra l'actual govern de Michel Barnier. El primer ministre no ha aconseguit prou suports pel seu pressupost de la Seguretat Social i a hores d'ara el seu destí més clar és la dimissió, un cop s'aprovi la moció de censura que està prevista per demà. Haurà estat el govern més breu en tota la història de la Cinquena República Francesa. París, Isabel Galí.
Bon dia. Després del xoc d'ahir, avui és el dia d'acusacions mútues de culpabilitat. Des de l'Assemblea Nacional, Marine Le Pen ha recordat que feia dies que advertia Michel Barnier de les seves línies vermelles.
Ell sabia que això era inadmissible per nosaltres, és a dir, fer pagar als jubilats, als que treballen, als malalts i a les empreses la seva incapacitat de contenir el dèficit.
El primer ministre Barnier, en canvi, ha fet saber a través dels seus assessors que en almenys 3 ocasions ha intentat contactar amb el reagrupament nacional per negociar i que s'ha trobat el silenci com a resposta. Li queda clar, doncs, al negociador del Brexit que no hi ha interlocutor a l'extrema dreta i a l'esquerra no hi ha anat de moment i d'això és precisament del que es queixaven aquest matí els socialistes. Éric Coquerel, de la França Insumisa, recordava que és la seva oposició i no la de l'extrema dreta la que farà caure el govern de dretes per un pressupost antisocial.
Demà s'adoptarà la moció del nou Front Popular amb una base d'esquerra i amb un reagrupament nacional que es veurà obligat a abandonar el rol que ha tingut fins ara, el de ser la crossa del govern Barnier.
Demà a la tarda un debat i una votació que recollirà vots de diputats d'Isculls també. Alguns socialistes han decidit no donar-hi suport.
D'aquí a 2 minuts serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
La Fundació Lluita contra les Infeccions i la Fundació Metalquímia presenten el Concert Solidari.
Christmas for a New Life, amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Helena Gadel, Bet, Miqui Núñez, Mariona Escoda, La Pau, Joan Garrido i la Polifònica de Porreig.
El 12 de desembre, a l'Auditori de Barcelona. Lluitem junts contra l'Alzheimer. Entrades a auditori.cat.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva, Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Un moment, mireu a càmera.
Lluís!
Uau, mireu això. Posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
Amb el programa Vacances en Família de la Xenescat, no pararàs de capturar moments dels que recorden tota la vida. Preinscripcions obertes fins al 16 de desembre a xenescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Aquest Nadal, el dia de la marmota al Teatre Coliseu. Aquest Nadal, el dia de la marmota al Teatre Coliseu. Aquest Nadal, el dia de la marmota al Teatre Coliseu.
Entrades ja a la venda.
Si jo pogués complir un desig ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
En fugida, refugiats. Una exposició al Museu d'Història de Catalunya sobre el desplaçament i la migració forçada.
Presenta el testimoni de persones refugiades que han hagut de refer les seves vides lluny de casa.
Històries personals de vides trencades, exili i incertesa, però també d'esperança, valentia i oportunitats renovades.
Fins al 30 de març del 2025.
Ai. De petit, el meu pare sempre em deia, quan vagis a la mili et faran un home.
T'humiliaven i agenolla't. Deixa'm que segui damunt teu.
Una investigació de 3CAT.
Me intenté suicidar y solo quería salir de allí del cuartel.
Et faran un home. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Passant 2:15. Novetats en el cas que investiga el fiscal general de l'Estat pels correus confidencials de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Suprem cita a declarar com a testimoni el cap de gabinet de la presidenta madrilenya, Miguel Ángel Rodríguez. El govern espanyol l'assenyala per difondre les informacions falses que van motivar les suposades filtracions. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. De fet, Rodríguez compareixerà davant del jutge a petició del fiscal general i de la fiscal provincial de Madrid, tots dos investigats per revelació de secrets en esta causa, sostenen que hi ha indicis que el cap de gabinet d'Ayuso va accedir als correus entre la parella de la presidenta madrilenya i la fiscalia. Al març, Rodríguez va escampar als mitjans que el fiscal havia ofert un acord a González Amador quan va passar just al revés. Així es va constatar després amb la filtració del correu pel qual ara està imputat el fiscal general de l'Estat. En una conversació amb periodistes, Rodríguez ha dit que ja respondrà al jutge segons el que li pregunten. Des del govern espanyol, la portaveu Pilar Alegría l'anima a explicar la veritat.
Esperar y desear que haga lo que corresponde, que vaya a declarar y que sobre todo colabore con la justicia y que cuente la verdad.
El cas de la suposada filtració també apunta a la Moncloa i és un dels que Feijó vol fer servir per anar desgastant lentament el govern espanyol ara que ha assumit que no té números per una moció de censura. Són declaracions a Telecinco.
Cuando sepamos cuál es el mapa de la corrupción que afecta al presidente del gobierno es cuando le llamaremos al Senado. Pero hoy hace falta un mapa y una cantimplora para ordenar este disparate en el que vivimos, que parece que ya estamos acostumbrados, ¿no? Que cada semana aparece algo nuevo.
Però des de la Moncloa insisteixen que les acusacions, que afecten també a l'entorn personal de Sánchez, no tenen fonament, només l'objectiu d'enfangar.
I mentrestant, l'empresa pública d'habitatge anunciada per Pedro Sánchez es crearà a partir d'una empresa ja existent i integrarà i redoblarà tots els recursos de l'Estat en la matèria, segons la ministra Isabel Rodríguez. La nova societat, diu, s'encarregarà de la gestió del sòl, la promoció i el finançament de les obres, que farà en col·laboració amb constructores privades o la gestió dels pisos construïts, Jordi Canal.
Sí, l'Embrió serà l'entitat pública empresarial de la Sol, el CEPES, que ampliarà el seu àmbit d'actuació per abordar el problema de l'habitatge de manera integral, diu la ministra. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Esto es el fortalecimiento de un instrumento con más recursos, con más capacidad, para que, como decía, desde la urbanización del suelo hasta la entrega de llaves o la gestión de los alquileres pueda ser completada por la Administración General del Estado.
L'objectiu és construir 1,5 milions d'habitatges que calen per equiparar el parc públic espanyol amb la mitjana europea i fer-ho amb la col·laboració público-privada.
Lo haremos en colaboración con las empresas de la construcción en nuestro país, que es un sector muy fuerte, que además nosotros respetamos y valoramos y que es imprescindible para la promoción de vivienda.
L'empresa pública d'habitatge promourà tant pisos de compra com de lloguer preus assequibles. Fa un any que el govern espanyol hi treballa i espera tenir-la enllestida ben aviat.
Això pel que fa al govern espanyol. Mentrestant, el govern català aposta per reforçar l'Incasòl i no per crear una agència pública catalana d'habitatge. Una posició que xoca amb una de les últimes peticions que els comuns han posat sobre la taula pels pressupostos que continuen encallats. Uns comptes que el govern confia poder acabar aprovant igualment, també amb ERC, amb Esquerra Republicana, sigui quina sigui la nova direcció dels republicans. Palau de la Generalitat, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. El govern no veu la necessitat de crear una agència pública d'habitatge paral·lel a l'espanyola. És més, defensa l'estructura de l'Incasòl, però potenciant-la, els comuns no pensen el mateix, mentre les negociacions pels pressupostos continuen encallades també pel procés congressual d'Esquerra. Malgrat tot, l'executiu d'Illa confia en la nova direcció que surti, que mantingui el pacte d'investidura i confia poder-los mantenir com a socis preferents. Sílvia Pànica, portaveu.
Hi ha d'haver nous pressupostos a Catalunya, entre d'altres qüestions, perquè els pactes d'investidura amb els comuns i amb Esquerra Republicana marquen molt clarament polítiques en l'àmbit de l'habitatge, en l'àmbit de la millora de l'educació, en l'àmbit de la millora del nostre sistema sanitari, de retallar llistes d'espera, i tots aquests objectius no es poden complir si no hi ha nous pressupostos.
Habitatge és una de les grans prioritats pel govern d'Illa, però també la seguretat, i aquesta carpeta agafa volada aquesta setmana amb una reunió més al nivell demà per impulsar el pla de xoc contra la multireincidència amb el president Illa, el ministre Bolaños i l'alcalde Collboni. I dijous se celebrarà la Junta de Seguretat, que també liderarà el cap de l'executiu i que comptarà amb la participació del ministre Marlaska al costat de la consellera Parlon.
I avui en aquesta reunió del govern, Núria, també s'han aprovat les distincions de les Creus de Sant Jordi d'aquest any.
Sí, el govern ha aprovat la concessió d'un dels màxims guardons de la Generalitat a 20 persones i a 10 entitats, entre elles la futbolista blaugrana Aitana Bonmatí i l'atleta Kilian Jornet, els protagonistes de la pel·lícula El 47, Clara Segura, i Eduard Fernández, l'arqueòleg Eduard Carbonell, la periodista Àngels Barceló, o l'exvicepresident del govern Josep Lluís Carod Rovira.
Més coses. L'endemà que la plataforma de repartiment a domicili Glovo va anunciar que contractaria tots els repartidors que ara són autònoms a l'estat espanyol, el seu fundador, Òscar Pierre, ha declarat davant de la jutge que l'investiga. Ha atribuït a una coincidència l'anunci d'ahir i ha defensat el seu model de negoci. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Ara bé, segons han indicat fonts judicials, ha admès que no vol tenir problemes amb les autoritats espanyoles, ha apel·lat a la pau social i ha assegurat que es tiraran endavant les contractacions. Una declaració en la qual s'ha anat al gra, no ha durat més d'un quart d'hora i ha respost a tothom, llevat de l'acusació particular que representa tres treballadors. Glovo ha anat canviant la seva relació laboral amb els repartidors, els anomenat Rider, segons les inspeccions de treball i la darrera sentència del Suprem. Ara bé, la lletra petita de l'anunci d'ahir encara no se sap, com ha assegurat a la sortida Raúl Maillo, advocat dels Riders.
Y que no es una estrategia de defensa, sino que es una evolución en el modelo. Y no tenemos más datos y desconocemos cuáles van a ser las fórmulas, cómo se va a producir esa laboralización.
Sigui una estratègia de defensa o sigui una coincidència, ningú sap com afectarà la decisió d'ahir de la multinacional en aquest cas penal, que continua el seu curs perquè els fets són anteriors a qualsevol canvi en el model de Glovo.
I una cosa més abans de la publicitat, una de freda i una de calenta al mercat laboral català. L'atur ha baixat de 2.300 persones al novembre, però també ha baixat l'afiliació de 6.000 treballadors, Pilar García.
Doncs sí, i això s'explica sobretot per la figura dels fixos discontinus, com detalla la directora de l'Observatori del Treball, Manuela Redondo.
Els fixos discontinus no comptabilitzen a l'atur registrat, per tant, quan passen el període d'inactivitat, cau l'afiliació a la Seguretat Social, però no passen a augmentar les xifres d'atur registrat.
L'hostaleria és el sector on ha caigut més l'afiliació al novembre i és també el que té més contractes fixos discontinus. Mentrestant, l'atur ha baixat sobretot als serveis. Entre els menors de 25 anys hi ha la demarcació de Lleida. En canvi, es perpetua la desocupació de llarga durada, els que porten més de 12 mesos sense feina, i són sobretot més grans de 45 anys. Sentim Sílvia Miró, de la patronal Pimec, i Carlos de Pablo, de la UGT.
La meitat de les persones que estan en situació d'atur porten més de 12 mesos aturades, de les quals el 74% són persones majors de 45 anys.
Aquesta realitat perpetua les desigualtats i dificulta l'accés al treball digne per a col·lectius especialment vulnerables. Reclamem polítiques actives d'ocupació amb pressupostos suficients i centrats en la reincorporació plena de les persones treballadores en el món del treball.
Ara a Catalunya hi ha registrats 332.000 aturats.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida informació internacional.
Catalunya migdia.
El minut de l'autònom.
Superherois i superheroïnes del segle XXI. Amb Mariola Dinarès.
Nom, Irene Garrido. Els seus superpoders. Ser autònoma i...
acompanyar. Soc directora artística, soc lletrista, dono classes de veu i també faig acompanyament artístic.
Per fer tantes coses s'ha de ser autònoma?
Vaig començar a veure que m'agradava tocar diferents pals, és que havia de ser autònoma, és que no hi havia opció.
T'has de diversificar molt per poder arribar a final de mes.
Com t'organitzes?
Doncs gastant molt poc. És una aposta de vida. Músics molt bons que no se n'en surten prou com per pagar uns autònoms i, per tant, s'han de donar d'alta i de baixa cada un dels bolos amb empreses externes.
Un moment de felicitat.
M'ha passat amb en Marc Parrot, amb el Roger Pedrós. Aquell moment en què tu has assajat moltíssim. De cop i volta apareix la part creativa. Faria això tota la vida sense cobrar. És màgic.
El Minut de l'Autònom és un espai amb el suport de Banc Sabadell. Catalunya migdia.
4 minuts i seran 2:15. Més armes i menys idees. Aquesta és la recepta del secretari general de l'OTAN per tal que Ucraïna afronti des d'una posició de força l'eventual negociació de pau amb Rússia. Marc Rutte ha demanat un esforç als aliats per tal que incrementin l'ajuda militar a Kiev a la primera trobada des de la victòria de Donald Trump a les eleccions americanes. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Cita dels ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN a Brussel·les en els mesos previs al tercer aniversari de guerra. Hi ha preocupació a l'aliança per la situació a Ucraïna davant una Rússia que té la iniciativa al camp de batalla i ha escalat el conflicte amb l'ajuda de Corea del Nord. En aquest punt s'ha començat a parlar obertament d'un possible escenari de negociació d'un alto al foc. Pel secretari general de l'OTAN, Marc Rutte, tots els esforços s'han de posar ara en enviar més armes a Kiev, perquè estigui forta si aquestes converses arriben.
Més ajuda militar i menys debat sobre com hauria de ser el procés de pau. Hem de portar Ucraïna a aquesta posició, que puguin negociar, i només podran negociar si estan en una posició de força.
Hi ha incertesa a l'OTAN per l'arribada de Trump, amb qui Rutte es va reunir fa 10 dies a Mar-a-Lago i a qui el secretari general de l'OTAN va advertir del risc d'un mal acord de pau que pugui afavorir Moscou i augmentar l'amenaça de Corea del Nord, l'Iran o la Xina.
I s'intensifiquen els combats per tot el nord de Síria. A l'ofensiva liderada pels jihadistes contra l'exèrcit de Bashar al-Assad s'hi sumen ara nous atacs de les milícies kurdes. Prop de 50.000 persones s'han vist obligades a fugir de la zona de guerra en l'última setmana, segons l'ONU, que ha constatat atacs contra civils tant de les tropes del govern com dels insurgents, Vicent Mifsud.
Les milícies liderades per jihadistes continuen avançant pel nord-oest de Síria després de conquistar la ciutat d'Alep. Els principals combats tenen lloc ara a la província de Hama, on l'exèrcit de Bashar al-Assad, amb el suport de l'aviació russa, prepara una contraofensiva. En paral·lel, s'ha obert un altre front des del nord-est de Síria. Les milícies kurdes, que controlen aquest territori ric en petroli, han ocupat 7 poblacions que estaven fins ara en mans del govern i de milícies proiranianes. L'ONU alerta de les conseqüències humanitàries d'aquest conflicte, que hi ha deixat més de 500 morts en l'última setmana, i fa una crida a la pau. També ha demanat una desescalada la Unió Europea i els Estats Units. L'avanç de rebels ha mostrat que el règim de l'Assad és més fràgil del que havia volgut fer pensar els últims anys, segons ha destacat Eduard Soler, professor de Relacions Internacionals a la UAP i investigador del CIDOB, expert en el Pròxim Orient.
Que aquesta fortalesa no era més que un miratge i que d'alguna forma s'està, com si fos un castell de cartes, s'està parlant dia a dia. És a dir, la notícia d'aquests dies no és tant la força de les milícies, sinó el debilitament extrem del règim de Bashar al-Assad.
Soler pronostica més implicació dels aliats de l'Assad, sobretot de l'Iran, que necessita Síria per mantenir la seva influència a la regió.
El patró d'una pastera ha estat detingut per violar presumptament una menor que viatjava a l'embarcació durant el trajecte cap a les Illes Balears. A més, la policia també ha arrestat la resta de migrants per no haver fet res per evitar-ho. Palma, Arnau Maimó.
La pastera va ser interceptada dissabte al vespre a la costa de Formentera. Al tocar terra, una noia menor d'edat va denunciar que durant el trajecte a alta mar havia estat violada pel patró de la pastera, segons avançat TV3 i ha confirmat Catalunya Ràdio. La jove també va relatar que els altres migrants que viatjaven amb ella policia, 16 homes, no van fer res per evitar-ho. La Guàrdia Civil els ha detingut a tots, patró i migrants, i ara es troben en dependències de la Policia Nacional a Eivissa a l'espera de passar a disposició judicial. Aquest any es tancarà amb rècord d'arribada de migrants a les costes de les Balears. Les autoritats han interceptat unes 5.400 persones, el doble que fa un any. Cada vegada hi ha més dones i menors que intenten creuar el Mediterrani per la ruta algeriana.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Els 27 estats de la Unió Europea han aprovat la recomanació de declarar lliures de fum de tabac espais públics com ara les terrasses, els parcs infantils o les platges. I ho fan extensiu també als vapejadors i als cigarrets electrònics. L'objectiu és protegir, sobretot, els menors d'edat. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Això obliga els estats.
Doncs no, no és d'obligat compliment perquè la Unió Europea no pot legislar en aquesta matèria, però sí que convida els 27 estats a adoptar mesures contra el tabac per prevenir el càncer i malalties cardiovasculars. L'objectiu és aconseguir una generació lliure de fum el 2040. La ministra de Sanitat espanyola, Mònica García, ha abanderat l'aprovació i posa també l'èmfasi en el fet que s'incloguin els vapejadors i els cigarrets electrònics.
El vapeo es una puerta de entrada a la adicción tabáquica. Se está vendiendo como un control de daños para la gente que quiere dejar de fumar, pero entonces si es un control de daños para la gente que quiere dejar de fumar, entonces sería una prescripción médica. Y lo que nosotros nos estamos encontrando efectivamente es a una juventud que, bueno, pues que banaliza también los daños que puede tener el vapeo.
Per cert, que el Ministeri encara no ha fet pública l'esperada reforma de la llei antitabac, que segons el primer esborrany inclou mesures sense concretar per reduir el consum del tabac i ampliar els espais lliures de fum, també de regular els vàpers. A Espanya cada any moren 50.000 persones a causa del tabac, 148 cada dia.
I una cosa més abans de la publicitat. 5 regidors de l'Ajuntament de Lleida han experimentat aquest matí en primera persona les dificultats d'anar en cadira de rodes per la ciutat. Ho han fet convidats per l'associació Aspit i per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Els polítics han sortit en cadira de rodes del Centre Cívic de Pardinyes i han acabat al pavelló Barris Nord. Pel camí s'han aturat en una farmàcia, en un banc i en un súper. Sentim per aquest ordre els regidors Carlos Enjuanes, Xavier Palau, Laura Vergés, Xavier Estrada de Violant Cervera.
El carrer mateix, si no està perfectament pla i alineat, et genera dificultat.
Moltes vegades impotència, dificultats de desplaçament, de llibertat.
Notes, per exemple, que el carrer està tort, doncs ja té que fer més força amb un braç que amb l'altre. Ara estem pensant aquí a veure com creuarem.
La paraula podria ser aquesta impotència, exactament.
Passes per un pas de peatons, un pas de zebra, i realment està la baixada doncs feta, però llavors arribes a la calçada i té una petita vorera doncs, que t'impedeix doncs, tirar endavant.
Des de l'associació Aspit reclamen el manteniment de les rampes de les voreres i establiments comercials més accessibles.
Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia. La nit dels ignorants 3.0.
Llums de Nadal, llums de teatre.
Arriben festes i la nit del teatre a la nit dels ignorants. Amb els artistes, la cartellera, les invitacions, els oients i els records.
Perquè quan era petita, anar al teatre en família és un d'aquells records inoblidables que fan Nadal.
La nit de dimecres a dijous, nit del teatre a la nit dels ignorants. Llum del Nadal. Catalunya migdia.
El prestigiós fotoperiodista brasiler Sebastião Salgado presenta a Barcelona la gran exposició Amazònia, que ja han vist més d'un milió i mig de persones a tot el món. La mostra, que obre el públic demà a les Drassanes Reials, ofereix un recorregut immersiu per una de les regions més fascinants i, alhora, més fràgils de la Terra, Montse Mas.
El fotògraf de 80 anys ens presenta l'Amazònia poderosa i exuberant, la que encara resisteix a la destrucció humana i la que cal protegir pel bé del planeta. Ho ha dit en una entrevista que podreu escoltar íntegrament avui al Catalunya Nit.
Amazònia és el paraíso en la Terra. És un espai colossal. Estas tribus que ahí están representan la prehistoria de la humanidad. Solo en Brasil tenemos 102 grupos indígenas que nunca han sido contactados. Es el paraíso, está ahí, y que tenemos juntos que proteger lo que hemos destruido juntos.
L'exposició, fruit d'una seixantena d'expedicions fotogràfiques a la regió durant prop d'una dècada, ofereix més de 200 imatges en blanc i negre, la majoria de gran format, també 7 pel·lícules i una ambientació sonora de Jean-Michel Jarre, que inclou sons de l'Amazònia. El muntatge ha passat per ciutats com París, Roma, Londres, Los Angeles i Madrid i es podrà visitar a Barcelona fins al 20 d'abril.
I ara anem de celebració, la de Dani Anglès.
Converses que s'acaben.
I és que Dani Anglès celebra 3 dècades de trajectòria en el concert 30 anys lluny de Broadway, un recorregut per alguns dels musicals més especials de Broadway que l'han acompanyat al llarg de tota la seva carrera, Marta Vives.
El 1994, Daniel Anglès va debutar professionalment amb 18 anys al Teatre Condal, del qual actualment n'és el director artístic. 30 anys després vol celebrar una vida dedicada al musical amb un concert teatralitzat que comptarà amb la direcció musical i els arranjaments de Sergi Cuenca i convidats com Dani Evans, director de la Royal Company, la Sharon o la Mariona Castillo. Dani Anglès ha dit que serà un concert molt especial.
Material que he fet, material que no he fet mai, coses que m'hagués agradat fer, coses versionades, coses canviades, coses de les que he cantat milions de vegades, coses que no he cantat mai més des de l'última vegada que vaig fer la funció d'aquell espectacle i que m'ha hagut com de recuperar.
Des de Sunset Boulevard a Hedwig, a Her, passant per Rent, Notre Dame o El somni de Mozart. En una primera tria li van sortir mig centenar de cançons, que han acabat sent 19, que formaran el repertori definitiu.
És completament anacrònic i és desendreçat i tindrà més a veure amb emocions i amb sentiments les coses que a mi em connecten amb cadascuna d'aquestes cançons.
El concert serà dimarts dia 10 al Teatre Condal i aquest dissabte també al Teatre Municipal de Girona, inclòs en el Temporada Alta.
I ara, un llibre. La jove pagesa Júlia Viejobueno Cavaller, Júlia Viejobueno Cavaller, debuta en la literatura amb Quedar-se al tros, un llibre breu que fa un lúcid retrat de la pagesia des de la seva pròpia experiència treballant al tros de la seva família, al Priorat. Una reivindicació de la terra i les arrels, que és una petita joia i que publica la petita editorial Bibop. Barcelona, Montse Camps.
Júlia Viejobueno és de la Figuera del Priorat i de família pagesa. Després d'estudiar a Barcelona, va tornar a casa per tornar a les arrels amb tot el que suposa, estimar la terra i contribuir a modular-la i respectar-la, i alhora superar reptes com la despoblació, el canvi climàtic o la falta de relleu generacional. Tot plegat ho explica en aquest llibre escrit en primera persona, on, entre altres coses, reivindica la jove pagesia, com explica aquesta emissora.
Són pocs els joves pagesos, però els que queden tenen molta empenta i em sembla que són molt conscients del seu lloc al món i de que volen fer aquell ofici i ho estimen i ho fan amb ganes. I això em sembla que ho hem de reivindicar i s'ha d'acompanyar tota aquesta gent jove perquè és el futur. I val la pena conservar la pagesia pel que suposa, pels tots els coneixements, per tota la forma de treballar amb amor la terra.
Quedar-se al tros és un llibre breu, no arriba a les 60 pàgines, però ple de bellesa i molt honest i amb una clara intenció literària.
I acabarem amb música. Els ritmes més ballables d'aquests que sentim, els Mamaduixa, però també Sidoní, Albert Pla, Maria del Mar Bonet o Alfred Garcia, s'afegeixen al cartell del Festival Estrenes de Girona, que es farà durant la propera primavera. Girona, Núria Pereira.
Hola, bon dia. Mamaduixa cantarà les cançons del seu nou disc i serà una de les actuacions de l'estrenes que es veuran a Barcelona. Sidonie presentarà el seu proper disc, el primer íntegrament en català, i ho farà a l'escenari més emblemàtic del festival, les escales de la Catedral de Girona. En el mateix lloc, Albert Pla hi portarà el seu nou espectacle, Música des de les clavegueres. Alfred Garcia avançarà cançons del seu proper treball a l'Auditori de Girona i Maria del Mar Bonet commemorarà el 50è aniversari del concert a l'Olímpia de París. S'afegeixen els noms que ja se sabien de Rosario, Els Tiets, Els Catarres i Su.
Hem començat parlant de Mamaduixa. Doncs bé, Mamaduixa també serà un dels caps de cartell del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú entre el 3 i el 5 de juliol. Altres noms que s'han anunciat són Benjamin Clementine, Billy Martin, el duet australià Royal Otis, el guitarrista flamenc Yeray Cortés, Anna Andreu i el cantant de música popular de Xàtiva, Pep Jimeno Botifarra. Els abonaments ja estan a la venda al web del festival.
Catalunya migdia.
I des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Mallorca-Barça, avui a les 7, un partit on els blaugrana s'haurien de retrobar.
Sí, retrobar-se amb la victòria i sobretot amb les bones sensacions que havia mostrat a l'inici de temporada.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Barça ha viatjat avui cap a Mallorca per jugar el partit de Lliga avançat del mes de gener, el que no podrà jugar per la Supercopa. L'equip necessita tornar a transmetre aquella energia i aquell joc que havia il·lusionat a l'afició a l'inici de temporada. I a Mallorca també hi tenim el Bernat Soler. Bona tarda, Bernat.
Hola, bona tarda, Laia.
I per recuperar aquesta il·lusió que comentàvem, Hansi Flick, el tècnic del Barça, que torna a comptar amb una peça important per l'equip, com és Marc Cassadó.
Sí, Marc Cassadó, que va complir un partit de sanció davant de les Palmes per la seva expulsió al camp del Celta i que avui torna a la convocatòria, i és de preveure que també torni a l'onze titular. Un onze titular que després de la mala ratxa del Barça a la Lliga, recordem-ho, tres partits consecutius sense guanyar, de fet, dues derrotes i un empat, és probable que presenti un 11 de gala, amb Marc Cassadó al mig del camp, amb una defensa ja coneguda, amb Koundé, Cubarsí, Íñigo i Valde, i al costat de Cassadó, Pedri i Dani Olmo, que també és un jugador que va donar molt bon rendiment en la primera arrencada de la temporada i que per culpa de les lesions després ha quedat una mica enrere. Lamine Yamal sembla que també podria ser una de les cartes que tingui Hansi Flick per recuperar l'estat de forma del Barça, al costat de Lewandowski i Rafinha. Seria una mica l'onze de gala que va permetre al Barça endur-se partits importants, com els del Bayern de Munic o el Bernabéu, però a més fent-ho sobretot amb una bona imatge com la que va mostrar l'equip de l'Alemany fins fa ben pocs dies. Bé, això és el que buscarà el Barça, amb una ciutat a Palma amb 18 graus de temperatura, ara potser una mica més de fred, però amb l'obligació, això sí, de refer una miqueta aquest estat d'ànim tocadet.
No serà fàcil, per això, que ho aconsegueixi el Barça, perquè davant tindran un Mallorca que està sorprenent molta gent.
És el sisè classificat. Això són posicions europees per un equip que fins ara lluitava per mantenir la categoria, com a mínim les últimes temporades amb Javier Aguirre, així ho feia. Va marxar el mexicà, va arribar un entrenador basc com Iagoba Arrasate, i la veritat és que els hi estan sortint molt bé les coses. No és que faci un joc espectacular, és un equip força sòlid, però, insisteixo, és molt regular i ara mateix és sisè la classificació. Els dos últims partits els ha guanyat, per tant, ve en una ratxa diferent de la del Barça, i no podem oblidar que, per exemple, és un equip que també jugarà la Supercopa d'Espanya el mes de gener, per això el partit d'avui s'avança, i que s'enfrontaran a les semifinals al Real Madrid. És un equip, per tant, treballat, perquè a més ha canviat pocs jugadors respecte al bloc de les últimes temporades, i que a més compta amb un altre factor, que és que té la gent de Palma encantada. Avui s'omplirà Son Moix davant d'un partit que, insisteixo, té l'afició del Mallorca molt més optimista del que segurament s'haguessin pogut imaginar només fa uns mesos, si els deien que el Barça vindria a principis de desembre.
Doncs per aconseguir guanyar aquest Mallorca i sorprendre també aquesta afició optimista que hi ha a les Illes, què és el que ha de tornar a fer bé el Barça? O dit d'una altra manera, què és el que ha deixat de fer bé el Barça aquestes últimes setmanes? Això ens ho dirà el Ramon Salmurri.
Anem als detalls, Laia, que reclamava i Hansi Flick a la roda premsa. El primer, l'efectivitat. El Barça va fer 21 gols al mes d'octubre, 21 gols en 5 partits, una mitjana de més de 4 gols per partit, una dada que ha caigut en picat al mes de novembre. D'aquests 21 gols a l'octubre hem passat als 14 gols al mes de novembre. 7 gols menys i un partit més, perquè són 14 gols en 6 partits. La mitjana cau gairebé a la meitat.
Això pel que fa a l'efectivitat, però ahir Flick també va parlar de la pressió.
Només perquè ens en fem una idea. El Barça de mitjana recupera unes 10 pilotes per partit a camp contrari. En els darrers 3 partits de Lliga, que feia referència al Bernat, un punt de 9 possibles, en lloc de 10 pilotes, han estat 4. Però és que, a més, això té conseqüències també en el fora de joc. Els primers 16 partits de Lliga, el Barça va fer caure el rival gairebé 7 vegades en fora de joc per partit. Una xifra que en els darrers 4 partits ha caigut pràcticament a la meitat.
I també hi ha algun element més a tenir en compte, com a mínim per Hansi Flick, com és, per exemple, la concentració.
Errades puntuals que costen punts. Koundé a Balaïdos, Caçador també amb l'expulsió, el gol en contra Noeta amb un Barça tou imprecís, però que venen d'abans, el dia de l'Espanyol, sobretot, quan Flick ja va parlar dels errors no forçats.
Doncs avui a les 7 es juga aquest Mallorca-Barça i veurem si els blaugranes són capaços de revertir aquesta situació i de fer bé algunes d'aquestes coses que han deixat de fer bé. El partit a les 7, des d'una hora abans, a les 6 ja podreu seguir la TDT. I a banda del partit de Lliga, avui es comença a disputar la segona ronda de la Copa del Rei. Entre avui i dijous, 6 equips catalans entraran en escena en eliminatòries a partit únic, recordem. I el primer serà l'Espanyol, que juga aquest vespre, Sergi Andreu, al camp del Barbastre.
Sí, l'equip blanquiblau ha sortit aquest matí amb autocar cap a Barbastre, amb 22 jugadors a la convocatòria, dels quals 3 són del filial, Rafa Bauza, Justin Smith i José Ángel López, un lateral dret de 18 anys que estrena convocatòria. S'han quedat a Barcelona els lesionats Grajera i Calero, a més de Cabrera, Puado i Pol Lozano, que descansaran. El rival és un equip, el Barbastre, en hores baixes, penúltim del seu grup a la segona ref, que encadena 5 derrotes consecutives, però que ve en la primera eliminatòria de la Copa del Rei de guanyar 4-0 la Morevieta. Manolo González, malgrat tot, adverteix de l'excés de confiança.
És un partit complicat. Ells van amb el Barça l'any passat, ja van demostrar que van eliminar Almeria, van estar a punt d'eliminar el Barça. Han eliminat la Morevieta guanyant 4-0, llavors el partit serà més complicat del que la gent es pensa. Llavors ja et dic, demà hem de sortir concentrats, ficats, perquè ens enfrontem a un equip que el seu camp és complicat i amb un bon míster.
Manolo González, que ja va anunciar ahir que farà moltes rotacions i que donarà l'oportunitat a jugadors en pocs minuts. Edu Expósito podria tornar a jugar alguns minuts, de fet, 10 mesos després de lesionar-se, qui probablement també veurem és Pacheco, el porter de la Copa, sota els pals. El partit és a les 9 del vespre, al web i a l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT.
A les 9 juga l'Espanyol i a un quart de 10 ho farà l'Europa, que rep un primera divisió a Les Palmes, Pau Ros.
Els graciencs que militen a la segona federació s'enfronten a l'equip canari després d'eliminar la primera ronda a l'Albacete de segona divisió. L'Europa vol tornar a fer història i un dels jugadors del conjunt escapulat, John Neskens, confia en la màgia del nou Sardenya i que la pressió pugui afectar l'equip de les Illes.
Sabem que aquí al Nou Sardenya poden passar coses màgiques i el dia de demà ho tenim molt marcat, perquè pot ser una nit màgica per recordar per tots. Crec que no fa falta cap canvi de xip, perquè és algo que portem aquests partits molt marcats.
Un Nou Sardenya que estarà ple amb gairebé totes les entrades exaurides. El mateix entrenador de l'Europa, Alberto González, ha donat importància a l'impuls a l'afició per posar les coses difícils a Les Palmes, però ha assegurat que això és un premi que han de gaudir. Per acabar, un últim apunt, i és que l'Europa ja ha reparat la tanca que va caure en el partit contra el Sant Andreu i, tot i que els al barri de Gràcia han avançat els diners, el cost l'assumirà l'Ajuntament.
Seguim a la Copa. Demà serà el torn del Girona, que visitarà el camp del Logroñés, i el tècnic Mitchell, que ha parlat avui, ha dit que vol arribar al final de la setmana que ve viu en les tres competicions, i això voldrà dir, per exemple, guanyar el Liverpool a la Champions. Eduard Solà.
Mitchell diu que veu l'equip preparat per afrontar els tres partits que tindran només una setmana. Demà la Copa al camp del Logroñés, dissabte contra el Madrid a la Lliga, i d'avui amb 8 altra Copa Montilivi contra el Liverpool a la Lliga de Campions. I els vol guanyar tots tres perquè vol continuar viu, diu, a les tres competicions.
Més que descans, necessito que tothom esté preparat per jugar. Tres competicions i aquesta setmana o aquest 10 dies són molt importants per nosaltres, perquè és estar vius en tres competicions. Necessito la millor versió demà, necessito la millor versió el dissabte i el dimarts. Si som capaços de fer-lo, és un somni per a nosaltres.
Mitchell ha explicat que Sigankov estarà unes tres setmanes més de baixa per la lesió que té l'abductor, i Casprilla, que no ha entrat a la convocatòria per les molèsties del turmell, estarà a punt per jugar dissabte. I Ángel Herrera continua de baixa i dona descans a 6 titulars. Miguel, David López, Oriol Romeu, Creixi, Miopski i Brian Hill es queden a casa.
I ara tornem a parlar de la Lliga, perquè demà juga el Madrid, però ho fa en partit avançat de la Supercopa, com ho fa avui el Barça. Els blancs visiten Sant Mamés per enfrontar-se a un Athletic Club en zona Champions i que ve de guanyar els dos últims partits amb el derbi basc inclòs. Montserraia, com ho veu, Carlo Ancelotti?
Jugar al camp de l'Atlètic sempre és un duel exigent, però els blancs es troben en ratxa, 3 victòries seguides, ocupen el segon lloc. De fet, Ancelotti treu pit del fet que el desembre lluitin per tot. I sobre la polèmica perquè Mbappé li cedís a Bellingham el llançament del penal al partit contra Getafe, Ancelotti la veu com un acte de covardia i falta de lideratge per part del francès o bé com un acte d'altruisme i generositat?
Para mí sí, para mí sí. El acto de altruismo lo valoramos mucho porque significa que un jugador que tiene un talento extraordinario puede ser el talento más grande que hay en el fútbol, lo mete, lo pone para el equipo. Esto es un acto que yo personalmente valoro muchísimo.
Per cert, sanció econòmica i prohibició d'accés a recintes esportius durant un any per a 5 aficionats de Madrid que van insultar i proferir crits racistes als blaugranes, Lamine Yamal, Rafinha i Ansu Fati durant l'últim clàssic, el 26 d'octubre. La multa oscil·la entre els 3.000 i els 5.000 euros. La Comissió Antiviolència no ha pres cap sanció contra Madrid com a club.
Fem una pausa i quan tornem parlem de l'Eurolliga.
Catalunya migdia. Vine a la 28a edició de la Fira dels Torrons de Llinars del Vallès, el 6, 7 i 8 de desembre al Castell.
Gaudeix de food trucks, 10 torronaires i una 80ena d'expositors. Música amb l'Ali Bigut, que estrena Fantàstic, i la Big Band Rino.
Consulta el programa a la web de l'Ajuntament i segueix-nos a Instagram, @FiraDelsTorronsLlinars.
Tradició i diversió per tothom.
Ja han arribat les ofertes flash de MediaMarkt. Ofertes tan ràpides que s'acabaran quan acabi aquesta falca. Bé, tan ràpid no, però que sí, que durant molt poc, només del 2 al 4 de desembre, podràs aconseguir fins a un 30% de descompte a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app. Mira una altra!
Per fi, Brandon Sanderson en català. Amb més de 30 milions d'exemplars venuts arreu del món, l'autor de fantasia i creador de l'univers del Cosmere es publica per primer cop en català. L'Ànima de l'Emperador és una aventura fascinant on una falsificadora podrà canviar el destí del regne, però s'hi juga la seva pròpia vida. Quina decisió prendrà? Ja a la venda a les llibreries.
Ofertassa de Nadal a Caprabo, a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces, a 8,95 € al quilo. I el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Caprabo, amor etern al Nadal.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Torna la travessa, amb la ruta més extrema que hagis vist mai a Catalunya. De les Terres de l'Ebre fins a la Vall d'Aran. L'alta muntanya, la neu, els rius, les extenses planures, la fauna salvatge t'esperen en una aventura plena de reptes extrems. T'hi atreveixes? Doncs busca't la parella ideal i envia'ns un correu electrònic a casting@latravessa3cat.cat abans del 18 de desembre. Al final de la cursa t'esperen 20.000 euros de premi. La travessa Expedició Ponent amb Laura Escanes.
L'aventura continua.
Comença l'aventura més bèstia de la teva vida.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I el que dèiem abans de la pausa, per la mare de l'Eurolliga de bàsquet, el Barça visita la pista del Panathinaikos en una setmana en què encararà un doble compromís europeu i amb l'objectiu de trencar la mala ratxa de 3 derrotes consecutives, Ernest Macià.
Sí, és un dels moments més compromesos de la temporada. 3 derrotes seguides, 8 derrotes als últims 12 partits, si sumem amb Eurolliga i ACB, com deies, l'objectiu és jugar els play-offs que portin a la Final Four. Una Final Four de l'Eurolliga que avui hem sabut fa mitja horeta via France Press, que no serà ben bé a Europa, sinó a Abu Dhabi, a l'Orient Mitjà. Et sona, Laia, això?
Home, doncs no em sorprèn gaire, perquè la de futbol crec que també fa uns quants anys que es juga allà. Supercopa.
Doncs hi ha molt interès per l'esport, sembla ser, entre el 23 i el 26 de maig. Es jugarà aquesta Final Four a Abu Dhabi, però això queda bastant lluny i fins llavors hi ha feina per fer. I això passa perquè el Barça pugui maniobrar, perquè té una situació de baixes, jo crec que bastant complicada. Meto, Neto, la Provito, la Brizuela. Veurem si Jabari Parker pot tornar i com ho fa avui. després de perdre's el partit al Congost, on Kevin Panther no va acabar, però va ser per un tema arbitral, per tant avui sí que jugarà, i tot plegat bé a la pista del pitjor equip, el campió d'Europa, un equip que ve de perdre més a més els dos últims partits, tres dels últims cinc, que per tant també ve un bon equip que ve amb urgències. Joan Peñarroya parla de l'estat de la plantilla a dia 3 de desembre, avui.
Bueno, les hem de digerir, les hem d'assumir i les hem de superar, cosa que pues, n'hi ha moments que ho fem i d'altres pues, que sembla que ens falta una mica, no? Però bueno, la situació és aquesta i bueno, hem de donar una resposta sense mirar els jugadors que no estan, sinó mirant els que sí que estan.
A Grècia el Barça ja ha guanyat dues de les últimes tres temporades, dues de les últimes tres. És veritat que l'any passat que van fitxar Tamán i van començar a reforçar la plantilla, el Barça hi va perdre tot i no fer del tot un mal partit. Per tant, a principi Atenes sembla un lloc propici per, si s'ha d'iniciar la remuntada algun lloc, que sigui aquí.
Doncs aquest Panathinaikos Barça el transmetrem al canal digital de Catalunya Ràdio, dins aquest Tot Gira, on recordem també explicarem els partits que hem dit abans, de la segona ronda de la Copa de Futbol de l'Espanyol i l'Europa. I encara en bàsquet, després de les tres últimes derrotes consecutives a l'ACB, la falta de fitxatges ha estat un altre i és un altre dels aspectes que preocupa el Haiopos Lleida, Isaac Vilalta.
Doncs sí, perquè a l'equip li falta un base i probablement també un pivot. A la direcció de joc ja fa setmanes que el club va donar la baixa a Di Bost, fitxat aquesta temporada per liderar l'equip, però que no es va integrar al conjunt lleidatà. La pintura, Johnny Hamilton, va arribar fa dies, però va fer lesionat i en molt mala forma. Ara s'està entrenant amb els seus companys, però encara no se sap quan debutarà. Mentrestant, a l'equip tenen clar que ara cal tallar la ratxa de tres derrotes consecutives, com explica l'aler nord-americà Thomas Broble.
És la vida, és la vida. A veces vas a perder, a veces vas a ganar. És com has perdido i com has ganado. És la clave i tenemos que seguir con confianza y ganas de volver a ganar, porque no quiere esa racha de derrotas y esos pensamientos de no podemos ganar.
Broble també ha destacat la figura del tècnic. Gerard encuentra clau, diu, en la motivació de l'equip.
Avui es disputa la sisena jornada de la Champions de Waterpolo amb dos equips catalans que David Ubach que acaben aquesta primera fase amb sort diversa.
Els dos equips catalans que juguen la Lliga de Campions masculina de Waterpolo tancaran aquest vespre la fase de grups sense objectius i amb uns duels intranscendents en aquesta última jornada. D'una banda, el Sabadell rebrà el Primorac Cotor Montenegrí, s'avença ja eliminat de la màxima competició europea. Els ballesans seran tercers de grup i aniran a jugar ara l'Eurocopa, la segona competició continental, una Eurocopa que ja està jugant al Barcelona. I d'altra banda, l'Atlètic Barceloneta visitarà el Marsella francès, que serà l'equip que precisament acompanya els mariners en la segona fase. L'Atlètic Barceloneta ja té garantit el primer lloc de grup abans de jugar, com els francesos tenen la segona posició també garantida. L'Atlètic Barceloneta estarà ara ben pendent dels sorteig d'aquesta segona fase de grups que es farà el proper 11 de desembre.
I a la Lliga Femenina es disputa un partit pendent de la setena jornada, Etxeide de Tenerife, Atlètic Barceloneta. I aquests dies es compleix un aniversari a Reus. Només fa 10 anys del naixement del Reus Ganxets, però, Carles Vila, el club s'ha convertit en tot un referent en el tenis taula.
Ho ha aconseguit tant a nivell estatal com també a nivell continental. Joan Carles Virgili, el president del Ganxet, reconeix que tot plegat ha estat com un somni difícil d'imaginar quan van començar aquesta aventura.
És tot un somni, no ens podíem imaginar havent començat un club des de zero, que als 10 anys pogués estar entre els 22 millors clubs d'Europa jugant la Champions, haver pogut guanyar una Copa de la Reina, que molts clubs diuen que aquest objectiu no es aconsegueix fins a partir dels 25 anys. Tot aquest creixement social, de fet, nosaltres sempre he dit que tenim tres eixos. Un és l'esportiu, l'altre és l'escola del club i, a més, el que és la part social.
El Reus Ganxet s'ha convertit també en les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre com una referència en l'activitat social, un dels objectius que s'havien plantejat en la seva fundació de cara al futur. També el Club Roig i Negre té un altre objectiu, la creació d'una escola internacional de tenis taula.
I la Federació Catalana d'Esports d'Hivern lamenta el poc suport que rep per part de les institucions a l'hora de dur a terme els seus projectes, Pau Mora.
Avui s'ha presentat la temporada d'esports d'hivern d'enguany, una temporada en què s'ha deixat de perseguir els Jocs Olímpics d'hivern del 2030. El president de la Federació, David Samper, assenyala la falta de voluntat política.
Per desgràcia, la covardia política va impedir una oportunitat
única per Catalunya, pel territori i pels esports d'hivern, no?
Des de la federació han volgut posar èmfasi en el poc suport institucional que estan rebent des del canvi de govern. Una realitat que estan patint ara mateix els esports de neu.
I un darrer punt, en ciclisme, Remco Evenepoel ha hospitalitzat després de xocar amb una furgoneta, ha tingut un accident i les primeres informacions apunten que el ciclista s'hauria trencat la clavícula esquerra. Amb aquesta informació tanquem la informació esportiva. Tornem aquesta tarda, ja ho sabeu, a partir de les 6 amb la TDT, amb aquest partit, amb el Mallorca-Barça, i després a l'Antena Digital també tindreu els partits de Copa de l'Espanyol, de l'Europa i el partit de l'Eurolliga del Barça amb el Panathinaikos. Ara seguim aquí, al Catalunya Migdia, amb la segona hora i l'Òscar Fernández.